Bon dia a tots i a totes. Hem esperat 5 minuts de cortesia per si hi havia regidors que s'incorporen a darrera hora, veient que en falten alguns. Aprofito per justificar la presència de la regidora Lara Torres per uns motius, presència de la Lara Torres per motius personals i també per la regidora Jennifer Pérez per motius professionals, que òbviament les dues han justificat. La resta de regidors entenc que no han decidit no venir en aquest ple extraordinari i urgent. Hauríem de passar al primer punt de l'ordre del dia, només n'hi haurà dos. Com bé sabran, al ser un ple extraordinari i urgent no hi haurà preguntes per part del públic i tampoc per part dels diferents grups municipals. El primer punt és l'aprovació de l'urgència de la sessió. Per tant, si no em corregeix el senyor secretari, hauríem de votar l'urgència per veure si és possible celebrar aquest ple. Senyora Beltrons, de Força Lloret.
Sí.
Senyor Gràcia, Lloret en Comú.
Abstenció.
Senyor Ovitz, d'Esquerra Republicana.
Sí.
Senyor Pastor, del Partit dels Socialistes.
Entenem que no és urgent, però sí que és oportú fer-ho avui, per tant, sí.
I senyor Saiz, de Junts per Lloret.
Sí.
Per tant, prosperaria, senyor secretari, amb 13 vots a favor, dues abstencions i cap vot negatiu. Per tant, si els hi sembla, per tant, quedaria aprovada l'urgència i passaríem al segon punt de l'ordre del dia, que és la moció presentada pels grups municipals de Junts per Lloret, Esquerra Republicana de Catalunya i Força Lloret, de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació. Els hi faré avinent el text que presentem aquestes tres formacions i ja els hi avanço que en principi no hi haurà torn d'intervencions de les persones que hem subscrit aquest text perquè volem que sigui el més institucional possible. Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació. Definitivament, la democràcia a l'Estat espanyol mostra símptomes inequívocs d'estar tocada de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn i Dolors Bassa han estat condemnats amb penes de presó. I Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila han estat condemnats per desobediència amb multes econòmiques i inhabilitació. Aquest ha estat un judici polític que mai s'hagués hagut de produir. Tornem a dir alt i clar que en democràcia votar no és cap delicte. Les idees no es jutgen i és per això que reclamem la llibertat de totes les persones preses i exiliades polítiques, perquè no han comès cap delicte. Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que suposa una vulneració dels drets polítics individuals de les persones condemnades, de les preses i exiliades polítiques i una retallada dels drets i llibertats col·lectives. El judici a la sentència ens ha conduït a un estat d'absoluta excepcionalitat. Vivim moments molt greus, moments en què es posa de manifest que l'aparell de l'Estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat política. Vulnera la legitimitat del poble de Catalunya a decidir el seu futur lliurement. Agredeix el dret que tenim a transformar la societat a través de la independència. I, al mateix temps, avui tornem a constatar que les forces polítiques de l'Estat són incapaces de fer ús del diàleg com a instrument de la resolució del conflicte. Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com a moviment per debilitar el règim del 78. I és que, una vegada més, reivindiquem el dret a l'autodeterminació, el dret a treballar pacíficament per esdevenir república catalana, lliure, neta, justa i que treballi per garantir la igualtat d'oportunitats entre tota la ciutadania catalana. Cap sentència ens aturarà. Plantem cara la voluntat repressora de l'Estat espanyol i ho fem mobilitzant-nos, reclamant diàleg, reivindicant la via política i democràtica de resolució del conflicte. Demanem l'amnistia per a totes les persones condemnades i perseguides. Reprovem l'actitud sostinguda de l'Estat espanyol que ha dimitit de la seva responsabilitat de fer front i donar resposta a les demandes de la ciutadania, per via dialogada i pacífica. Convé recordar, per exemple, que al maig d'aquest any 2019, el grup de treball sobre detencions arbitràries de Nacions Unides va fer pública una resolució que instava l'Estat espanyol a deixar en llibertat de forma immediata l'Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que es trobaven en presó preventiva. L'incompliment d'aquesta resolució va ser una mostra més que l'Estat actua desoint qualsevol resolució, tractat internacional com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics que recullen el dret a l'autodeterminació, o totes les manifestacions pacífiques del poble de Catalunya a favor de la independència i la República Catalana. I aquesta actitud és molt greu. Per això la denunciem, perquè malauradament en recorda etapes autoritàries en què no hi havia garantits els drets polítics ni les llibertats de la major part de la ciutadania. Reivindiquem justícia i ens disposem a liderar de nou la lluita antirepressiva, democràtica, pacífica i a favor dels drets i les llibertats. La situació d'excepcionalitat que estem vivint, agreujada especialment per la confirmació de la sentència, afecta tothom. Afecta la quotidianitat dels pobles i ciutats del nostre país i de totes les persones que hi vivim. I, per tant, és per tot això els motius exposats anteriorment que el ple adopta els següents acords. Primer, manifestar el rebuig de la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en relació al judici de l'1 d'octubre i la causa independentista, constatant que representa una agressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya. Segon, reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir l'amnistia de tots ells i elles, i de tots els exiliats i exiliades com a reconeixement de l'absència de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre i a qualsevol altra acció política celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta data. Tercer, mostrar compromís amb el dret d'autodeterminació, dret polític fonamental recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, signat també per l'Estat espanyol, i reivindicant-lo com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent per via democràtica i pacífica. Quart, reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista català, condemnar tots els intents de criminalització del moviment independentista que les seves diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen construir. Cinquè, exigir al govern de l'Estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així com les decisions i acords que se'n derivin com a màxima expressió de sobirania popular. Sisè, comprometre'ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, amb el Govern de la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a participar com a representants legítims de la ciutadania en una assemblea d'electes a favor dels drets polítics i la llibertat. Setè, mostrar l'adhesió de l'Ajuntament de Lloret de Mar a totes les mobilitzacions de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convidar la ciutadania a participar en totes les lluites compartides i pacífiques a favor dels drets i les llibertats, i comprometre'ns a participar a l'acte convocat pel president de la Generalitat el 26 d'octubre al Palau de la Generalitat. Vuitè, expressar la més ferma voluntat de seguir treballant dia rere dia per garantir els drets i les llibertats de tota la ciutadania de Lloret de Mar, la defensa del diàleg i dels principis democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació de poders, imprescindible en qualsevol estat de dret. Novè, fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals que estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis agermanats. Desè, fer arribar aquest acord a la presidència del Parlament de Catalunya, a la presidència de la Generalitat de Catalunya, a la presidència del Congrés de Diputats, a la presidència del Govern de l'Estat, a la presidència del Parlament Europeu, a l'Associació Catalana de Municipis i a l'Associació de Municipis per la Independència, i donar a conèixer el contingut d'aquesta moció a la ciutadania pels mitjans que es creguin oportuns. Aquest és el text de la moció que subscrivim els grups municipals de Junts per Lloret, Esquerra Republicana i Força Lloret. I ara, si algú vol fer ús de la paraula, ens atarem al torn d'intervencions. La senyora Beltrons, de Força Lloret, no en farà ús, com havíem acordat. Senyor Gràcia, de Lloret en Comú.
Sí, jo quiero justificar...
Tinc el micròfon.
Sí, gracias. Quiero justificar nuestro voto, nuestra posición, porque creo que lo que ha faltado estos años era el debate y el diálogo necesario como para llegar a entendimientos que evitaran esta situación que estamos padeciendo hoy día. Y sí que es verdad que hemos hablado de que no íbamos a intervenir y demás, pero es que, bueno, yo he recibido el texto hace un rato, los ordenadores no iban, no teníamos email, el texto es el que es, lo estoy leyendo. Sí que teníamos una convocatoria por pleno, sí que imaginábamos por dónde podían ir los tiros y creo que es necesario que justifiquemos por lo menos nuestro voto aquí, sin entrar en discusiones con nadie y sin intentar herir sensibilidades, porque creo que es un tema sentimental, un tema donde los sentimientos afloran y creo que no es necesario ahondar en la llaga, ¿vale? La posición que hemos optado los comunes de Lloret ante esta moción es la de votar, de rechazarla por una serie de motivos que voy a entrar a exponer. Estamos delante de una sentencia dura que, en nuestra opinión, va a poner fin al procés que se inició hace unos años. Creo que con esta sentencia será el punto final del procés, como así queremos muchos ciudadanos, que esto acabe, se relajen los ánimos y se tome la senda del diálogo, que era lo que nunca se debería haber abandonado. Decir que hay unas personas en prisión que están por estar o que han llegado a prisión sin haber hecho nada, creo que es reducir todo este conflicto al simplismo, a una cosa muy simple, y no creo que sea un conflicto para reducirlo ahí. Hubo una serie de acontecimientos y de hechos que han ido pasando en el transcurso del 2017, empezando por lo que sucedió el día 6 y 7 de septiembre en el Parlament, las leyes de desconexión democrática, la DUI, el pleno del 9 de octubre que fue anulado por el Tribunal Constitucional, la DUI, que antes era de verdad pero luego fue simbólica, o sea, una serie de acontecimientos que nos han llevado a esta situación, una serie de acontecimientos que tribunales, letrados del Parlament de Cataluña y el Tribunal Constitucional declararon como ilegales, como que no se podían llevar a cabo. Se enviaron una serie de autos y una serie de requerimientos para que estos hechos no sucedieran y aún así se siguieron adelante. Creo que hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que fue muy clara. No sé si se presentó en junio o julio de este año, que fue muy clara sobre el tema. Y yo, en ella justificamos los comunes nuestra posición. Y estamos hablando del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no de cualquier institución ni de cualquier grupo de trabajo, que será muy legítimo, pero al final no deja de ser un grupo de trabajo. Estamos hablando de un tribunal. 76 diputados presentaron una denuncia ante el Tribunal Europeo para denunciar que el Tribunal Constitucional había interferido y había anulado el pleno del 9 de octubre, donde se iba a declarar la independencia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha intervenido y no solo ha hecho hincapié en esos hechos del día 9 de octubre, sino que ha repasado todo lo que yo he dicho hasta ahora, todos los hechos manifiestos que han pasado hasta ahora y que han llevado a estas personas a prisión. Vuelvo a repetir, para los comunes es una sentencia dura. Común de Lloret entendemos que es una sentencia dura, es una sentencia. Son 13 años de prisión al que más. Al señor Junqueras, pero creo que lo que hay que hacer ahora es dejarse de entrar en esta confrontación innecesaria y apostar por el diálogo. Y apostar por el diálogo, que era lo que ninguna de las dos partes, ha apostado durante estos años. Se optó por la vía de la unilateralidad, por una parte, y por la vía del abandono del conflicto y dejarlo en manos judiciales, por la otra parte. Por lo tanto, desde Comuns, como lo que entendemos que hay que apostar es por el diálogo para solucionar el problema que tenemos en Cataluña y no reducir estas cosas al sentimentalismo, que yo entiendo que es un tema muy sentimental y ahí, contra los sentimientos, no se puede hacer nada. Lo que reclamamos es una solución política, una solución política que hasta ahora no se ha dado. Por lo tanto, nuestra postura será no a votar a favor esta moción. Gracias, señor alcalde.
Gracias, señor Gracia. Entenc que el senyor Ovich no anava a intervenir, però
crec que em farà ús de la paraula. Endavant.
Bé, teníem aquest compromís i lamento que en aquest cas la representant de Força Lloret hagi
ho podrà fer després.
El seu primer torn per aquest compromís premi que teníem. Hi ha circumstàncies que per molt que s'expressin de manera amable i més de formes més suaus que altres vegades, home, no podem obviar, no? Nosaltres probablement som part del problema, però no som el problema. El problema és molt més gran i el problema és de tarannà democràtic. Dir que no existeix el diàleg i que s'ha actuat de forma unilateral, probablement. És cert que en un moment determinat d'aquest procés hem optat per la unilateralitat, però davant la certesa de que a l'altre costat no hi havia ningú. Aquí s'ha parlat que tot això ha començat com si fos quelcom meravellós el dia 6 de setembre al Parlament. Tot això va començar amb una recollida de signatures contra l'Estatut que havia aprovat el poble de Catalunya, amb una sentència del Tribunal Constitucional que va desautoritzar el poble de Catalunya, i avui, a dia d'avui, Catalunya és l'únic ens polític de tota Europa Occidental que regeix per una norma constitucional que no ha aprovat el seu poble, sinó que ha dictat uns jutges a més de 600 quilòmetres de distància del lloc on rau la sobirania del poble, que en definitiva és qui ha de dictaminar quines són les normes que han de regir el seu comportament. Això no és una sentència, això és una venjança. I jo crec que tots en som conscients. Qualsevol persona que visqui en l'entorn social de Catalunya pot estar d'acord o no amb el moviment independentista, però sap que aquestes persones no han comès cap mena de delicte de sedició. Hi ha apartats que són discutibles, la despesa que es va generar amb el referèndum, si això pot comportar malversació o no, és quelcom que jurídica i tècnicament és molt més discutible. Però parlar de sedició o l'ensenyament amb el que ha actuat la Fiscalia, el dictat de la part més fosca de l'Estat espanyol, i intentant imposar fins a 25 anys de presó per un delicte de rebel·lió contra unes persones que sabem que totes les seves actuacions les han fet dins del marc de la llei, pròpia o aliena, però dins del marc de la llei, per nosaltres, des del nostre punt de vista, és obviar els tics autoritaris d'un estat que vol és, en definitiva, imposar la seva autoritat sobre una part del territori sobre la que veu qüestionada la seva autoritat. I ho fa de diferents maneres. Ho fa mitjançant l'utilització d'elements de l'Estat, com pugui ser el poder judicial, i ho fa també mitjançant l'utilització d'elements de força, com és la repressió als carrers. I des d'aquest moment, des d'Esquerra Republicana, a Lloret, i també ho fem, entenc que tots ens hi sumarem amb un caràcter general, fem una crida a la calma a la ciutadania, a que s'expressi, com sempre ha fet, d'una manera ferma, però democràtica i pacífica, en defensa de les seves conviccions, que no els hi donem el regal que pretenen, aquell que aparguem davant de l'opinió pública mundial com una societat violenta que el que vol és imposar la seva manera de fer i de pensar i el seu projecte de país des de la via de la violència, però també hem de ser conscients que molts d'aquests moviments, moltes d'aquestes reaccions són moltes vegades provocades per una gestió deficient de la imposició de l'autoritat a l'espai públic. I també volem denunciar, per tant, d'una manera ferma que no només, si en major grau, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, però també, en aquest cas, algunes de les actuacions dels Mossos d'Esquadra, el que fan més enllà, més aviat, d'intentar apaivagar una situació de violència al carrer, el que fan precisament és propiciar-la, no? I, per tant, nosaltres interpel·lem a tot el poble de Catalunya i en especial el de Lloret a seguir treballant plegats, a persistir, a mostrar la nostra disconformitat, a desobeir civilment, però sempre també pacíficament, perquè finalment, per la via de la resiliència i la persuasió, aconseguirem finalment els objectius polítics que ens hem marcat. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Vich. El senyor Pastor en farà ús. Endavant.
Gràcies, senyor alcalde. L'entrada en prisió d'una persona es un acto que realmente hace reflexionar y no podemos evitar pensar qué hemos hecho mal o qué hemos dejado de hacer como sociedad para que una persona sea privada de libertad. Pero es humano sentir dolor y frustración, aunque pensemos que las personas que entran en prisión lo hacen por sus actos. Es humano sentirse solidario con estas personas y con el entorno. Y para no agravar el sufrimiento de estas personas, lo mejor que podemos hacer es no añadir más sufrimiento todavía. Y no utilizar a estas personas presas como punta de lanza de confrontación, ni como rehenes en defensa o en la crítica de cualquier causa, por muy legítima que sea esa causa. En ningún caso nadie debería alegrarse de la privación de libertad de estas personas, tampoco los que no compartimos los actos realizados por ellas, ni tampoco por los que creemos que la independencia de Cataluña no es la solución a los problemas existentes. La respuesta política, la reacción institucional, no puede ser otra que apelar a la responsabilidad, a la tranquilidad y a la serenidad. A pesar de las heridas, a pesar de las ofensas de un lado y de otro, hacer llamamientos que buscan el enfrentamiento no aporta nada positivo para nadie. Entendamos esta situación como una oportunidad para que la acción política recupere protagonismo y lidere el escenario de diálogo, de acuerdo y de pacto, dejando atrás la judicialización de los problemas y la vía unilateral. No permitamos que la frustración nos haga caer en la tentación fácil y desde nuestros puestos de representación actuemos con responsabilidad y demos ejemplo a quienes están cayendo en la tentación de crear tensión en los medios y altercados en las calles. Condenemos sin titubeos, sin fisuras, sin medias tintas, cualquier tipo de violencia. Recuperemos el tiempo perdido. Es un reto, pero tenemos la obligación de olvidarnos de esos atajos que nos llevan a callejones sin salida y tenemos que ser valientes. Seamos valientes para atrevernos a buscar de manera honesta y generosa una solución dentro del marco democrático, una solución que todos queremos y que todos nos merecemos. Gracias.
Gràcies, senyor Pastor. Senyor Saiz, en farà ús, de Junts per Llorenç? Endavant.
Sí, en principi no anava a fer ús, però com que al final hem fet tot d'intervencions, doncs el farem. Bé, del que he estat escoltant en relació a la sentència que es va emetre el dilluns passat, no he vist el cap dels arguments pels quals no aproven la moció, la retallada de drets civils que implica aquesta sentència. Només fan referència a que els presos són presos perquè han fet alguna cosa. Doncs la sentència el que fa és una retallada de drets civils i de llibertats fonamentals que no tenia precedent en aquest país. I això sembla ser que alguns no en són conscients. Aquesta sentència provocaria que moviments com el 15M, com els moviments sindicalistes, siguin imputats i condemnats per sedició. I això implica una condemna, senyor Gràcia, de 9 anys de presó. La manifestació. Un dret que va costar sang en aquest país, que hi va morir molta gent, que va provocar una guerra civil, que va provocar 40 anys de dictadura. I sembla ser que això passa per alt. Indignació, sentència injusta, precedent inacceptable, solidaritat amb els condemnats i amb les seves famílies. Moment injust. Facilitarem totes les accions polítiques, institucionals i jurídiques per facilitar la sortida dels presos de les presons. La sentència trenca amb el dret civil i amb els drets de la lliure manifestació. No són paraules meves, senyor Gràcia. Són paraules del seu portaveu al Consell Comarcal ahir. Això és molt dur, eh? Això és molt dur.
En silenci, sisplau.
No podem ficar-nos una mena als ulls. És un moment transcendental. Diem diàleg. Diàleg? Quantes vegades s'ha demanat diàleg? Abans de l'1 d'octubre es va demanar diàleg. Tots sabem com es va respondre. Van enviar antidisturbis. Que això sembla que ens ho oblidem. Però ens van enviar antidisturbis. Ens van enviar a la por ellos. La resposta al diàleg va ser a la por ellos. I ara ens trobem amb una sentència que condemna a aquestes persones pel fet de fer un mandat que van dir que farien. És que van dir que ho farien. I ningú va respondre. La resposta, judicialitzem-ho. Què fa la justícia? Jutjar. La justícia, no, o els tribunals, no són sensibles a les situacions que passa a la societat civil, perquè s'han d'emparar amb les normes. I ara s'han tret de la màniga una interpretació d'un delicte de sedició que posa en risc la llibertat de manifestació de tots els ciutadans d'aquest país. De tots. No dels independentistes, no. De tots. I això és molt greu. I sembla ser que encara no en som conscients. Però això és molt greu. A dia d'avui, si algun sindicat se li ocorreix organitzar una manifestació i això acaba mal de l'ulls públics, els organitzadors d'aquesta manifestació seran condemnats per un delicte de sedició. I acabo aquesta intervenció només dint una frase, que no és meva, tampoc, avui vaig plagiant a la gent, diu que el motor de la història és la lluita ciutadana. La pitjor lluita és la que no es fa. Sap qui la va dir, senyor Gràcia? Karl Marx.
Gràcies, senyor Saiz. Tancant el primer torn, entenc que la senyora Beltrán ens voldrà fer ús de paraula ara, perquè abans, dins del que ens havien compromès, doncs, endavant, senyora Beltrán, de força directa.
Gràcies, senyor alcalde. Sí, tindré un sol torn d'intervenció, però intentaré resumir la nostra posició. Bé, dilluns vam viure un dia trist. Un dia trist per Catalunya, però també un dia trist per la democràcia. Els nostres representants polítics van ser condemnats pel Tribunal Suprem per sedició. Una sentència que elles i ells mateixos han qualificat com injusta i com un judici contra les idees. El lliure debat parlamentari no és delicte, és un dret d'exercir-lo i un dret defensar-lo, tal com va dir Carme Forcadell. La política es fa als parlaments i a les urnes. Un problema polític no es pot resoldre judicialment. La legislació actual considera que la presó per motius polítics és una violació dels drets humans de llibertat, de consciència i expressió. I organitzacions internacionals com Amnistia Internacional es mobilitzen per tot el món sol·licitant l'alliberament del que anomenen presoners de consciència. Fins dilluns no havien estat condemnats per cap tribunal i les raons per mantenir-los en presó preventiva no se sostenien sota cap argument sòlid. De fet, avui es complien 2 anys de presó preventiva dels Jordis. Recordem que 2 anys són el màxim que permet la llei. Ha estat un judici a la democràcia i a l'autodeterminació. Una sentència dura i injusta, com ja s'ha dit avui. El Tribunal Suprem, condemnant-nos a ells i a elles, ens condemna a tots els nostres drets fonamentals. Presó per reivindicar el dret a vot. Presó per manifestar-se pacíficament. Presó per exercir la llibertat d'expressió. En definitiva, presó per exercir els drets i les llibertats que ara han condemnat amb aquesta sentència. Els que ara estan condemnats són aquells que pacíficament van fer possible que 2,3 milions de persones exercissin lliurement el nostre dret a votar sobre la independència del nostre país. I el Tribunal Suprem els ha contestat, els ha condemnat amb 100 anys de presó. Des del nostre grup municipal volem mostrar el nostre rebuig total a aquesta sentència desproporcionada i sense precedents a la democràcia moderna europea. I reclamem la llibertat immediata dels presos i preses polítiques i el reconeixement de l'absència de delicte vinculat a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. Ens cal més unió que mai, perquè hem d'aconseguir demostrant que hem estat, som i serem una societat pacífica i davant d'aquells que ens volen violents, serenor i tranquil·litat. Gràcies.
Gràcies, senyora Beltrons. Senyor Gràcia, em farà ús al segon torn.
Sí, gràcies, senyor alcalde.
Siempre soy el centro de sus iras, señor Saiz. Yo he hecho una exposición que lo que busca es solucionar el conflicto en base al diálogo, que es lo que nos ha hecho hasta ahora, pero por ninguna de las dos partes, si usted lo sabe. Es así. La historia está ahí y se puede repasar, señor Saiz. Decir que esta sentencia pone en riesgo los derechos de la ciudadanía y demás, le recuerdo que está la ley Mordaza de antes, le recuerdo que está la ley antiterrorista, le recuerdo que ya hay leyes aprobadas por su partido en el Parlamento que ya coartaban derechos a los ciudadanos de este país. Si unos sindicalistas se van a manifestar a la puerta de una empresa, nadie le va a meter sedición, nadie va a denunciarlos por sedición. Eso es llevar el tema al absurdo, como he dicho antes. Eso es llevar el tema a lo que a ustedes les interesa, que es, no quería ser duro, pero bueno, si están siendo duros conmigo, a veces uno tiene que responder. Es el tema al autoflagelamiento y al sentimentalismo que llevan ustedes desde hace tiempo. Hay que afrontar las cosas. Ustedes se han saltado todo el ordenamiento jurídico del Parlament de Cataluña, dicho por los letrados, absolutamente todo. Y eso tiene unas consecuencias, tiene unas consecuencias. Lo vuelvo a repetir, ¿sentencia dura? Sí, sí, una sentencia dura, estamos de acuerdo en eso. ¿Deberían de estar en la cárcel? No, igual no deberían de estar en la cárcel, pero ya se les avisó y quisieron ir por ese camino. Referéndum del 1 de octubre, muy mala actuación por parte del gobierno español, que una semana antes envió a las fuerzas del orden y a las fuerzas represivas a que venían. ¿De excursión?
A por ellos.
Venían a pegar.
No facin diàleg,
sisplau. Venían a pegar a la población. Venían a pegar a la población. Como ahora, pero el artículo...
No facin diàleg, sisplau. Sí, gràcies.
Com ara. El artículo 2 del reglament de la Generalitat, del Parlament, dice que el comandante supremo de los Mossos d'Esquadra es el señor Torra, que es el que os está enviando, es el que os dice apreteu, apreteu, y luego se envía a sus fuerzas de seguridad a pegar y a hacer daño. Lo que quiero decir con esto es que el día 1 de octubre se producieron los hechos lamentables, lamentables, pero tampoco vi voluntad del gobierno catalán, de aquel gobierno, de suspender aquella jornada que había sido declarada ilegal. Y voy a decir por qué no la suspendió. Primero, porque buscaba esas imágenes, le interesaba esas imágenes. Al gobierno catalán le interesaban esas imágenes. Puso a la gente a los pies de los caballos. Puso a la gente a los pies de los caballos para ellos hacerse la foto votando, para ellos hacerse la foto votando. Eso fue lo que hizo el gobierno catalán en aquellas jornadas. Lamentable, lamentable. ¿Por qué? Porque huyeron del diálogo. Ambas partes. Uno, con la judicialización de un conflicto, y los otros, para mantener su chiringuito en la Generalitat, que es lo que llevan haciendo años. Toda una red clientelar que ha sido denunciada con el 3%. Eso es lo que ha hecho el gobierno catalán a día de hoy. Recuerdo que la sentencia denuncia por malversación de caudales públicos a estos señores. Recuerdo que en Lloret de Mar hay barracones y recuerdo que en Lloret de Mar hay gente que está en listas de espera muy largas de la sanidad. Recuerdo que en Lloret de Mar y en Cataluña llevamos 4 años que no existe gobierno, que no 2 años que solo se ha aprobado una ley en el Parlament de Cataluña. Recuerdo que en Lloret de Mar la gente padece recortes sociales. Eso es lo que nos atañe y esos son los problemas que ha de resolver un gobierno legítimo de la Generalitat. Y es lo que no está haciendo hasta ahora, abandonando a los ciudadanos de Cataluña. Por cierto, en España tampoco tenemos gobierno. Llevamos no sé cuánto sin gobierno.
Habría de acabar, señor.
Pues eso es lo que se tiene que solucionar. Lo vuelvo a decir, malversación de caudales públicos. En Lloret de Mar hay barracones y en Lloret de Mar hay listas de espera. Eso es lo que está pasando. Seguir con esa situación de que nos vienen a pegar, de que nos vienen a machacar, no es. Hay que asumir lo que ha pasado. Hay que ser consciente, sentarse en una mesa y negociar, buscar una salida negociada al conflicto. Eso es lo que tenemos que hacer todos, desde los ayuntamientos y desde las instituciones superiores, absolutamente todos. Gracias, señor alcalde.
Gràcies, senyor. Gràcies. S'ha excedit una mica amb el temps, però entenc que s'esqueia. Vull pensar que el senyor Rovic també farà ús de la paraula. Senyor Rovic, com vulgui.
Moltes gràcies. Jo em pensava que els de Ciutadans no havien vingut avui. I veig que m'equivocava. No m'ho compti això com a temps. Bé, hi ha coses que són inadmissibles. Jo, sincerament, no. Jo crec que no cal entrar en gaires valoracions perquè es valoren per si mateixes. Home, hi ha algunes coses per les que no vull transigir, per això. Dic que, com ha dit abans el senyor Saix, no? Qualsevol concentració en el qual es pugui atribuir com a avalot pot comportar una condemna per sedició i vostè diu que això seria absurd. Escolti, vostè no se n'adona que pel món és absurda la condemna que han competit aquestes persones? Perquè tenen la consciència plena que no ha existit cap avalot ni cap violència. Pel que respecta als companys del PSC, en primer lloc ens alegrem que no s'hagin aixecat a la taula com van fer el Consell Comarcal. Crec que, com a mínim, això dignifica la nostra institució i el que sí els hi volem dir és que les seves bones paraules s'han de traduir en actes i no només a nivell local, sinó també a nivell de l'Estat espanyol. Bones paraules que el senyor Sánchez fa dies que no té i en tant en quant vostès parlen que hem de dialogar i que hem de trobar una solució, no sé quin diàleg i quina solució podem trobar quan davant de nostra, a l'altre costat de la taula, o no hi ha ningú, o el que diu és que no hi ha res a parlar si no és dins del marc constitucional espanyol, quan precisament allò que estem qüestionant és si ha de prevaldre un ordre constitucional que es va articulant l'any 1978 i que el que preveia precisament era el control de les minories. Perquè vostès sempre estan a la mateixa cantarella. Vostès han d'utilitzar els mitjans legals i constitucionals per modificar la Constitució. Com podem modificar la Constitució si la població de Catalunya o els seus diputats no representen més del 66% del Congrés dels Diputats? És impossible. I sap què es diu dels contractes, no? Que els contractes que contenen clàusules impossibles s'entendran que no existeixen. Doncs certament, nosaltres el que volem és replantejar aquesta situació i ho volem fer d'una forma dialogada i acordada i ho volem fer interpel·lant no només el govern espanyol des d'una minoria en el nostre país, sinó en representació de la majoria demoscòpica, perquè ja us hi recordo que molts dels votants dels comuns i molts dels votants del PSC formen part del 80% de la població de Catalunya que exigeix que aquesta controvèrsia tingui una resolució per mediació de no votació a la qual el poble de Catalunya pugui decidir. Però una votació tan amposa com la que vostès es proposa moltes vegades, que ens diuen, no, hem de votar un acord. Jo recordo les paraules de la seva, em sembla que és la portaveu adjunta en el Parlament, la senyora Eva Granados, que va dir, bueno, no, aquest tema, la independència, l'autodeterminació i el model d'estat és tan important que no el podem deixar en mans dels ciutadans de Catalunya. Vostès comparteixen aquesta afirmació? Nosaltres estem per sobre de la resta de la gent per decidir com ha de ser el país on hem de viure tots, o entre tots, com passen els països normals, com pugui ser la votació d'un acord constitucional, ha de ser mitjançant un referèndum. Doncs nosaltres entenem que aquesta és la solució, perquè no en pot existir una altra, no? I, per tant, dialogarem el que faci falta, estendrem les mans, cridarem a la pau social, jo crec que ho hem fet en tots els aspectes. I aquí vull fer també vull apuntar a quelcom que ha dit el senyor Gràcia. Diu, el senyor Torra diu a la gent que es mobilitzi i envia els Mossos a reprimir-se. Bueno, hi ha un equilibri molt difícil, perquè sap què passa? El govern de Catalunya i el Parlament tenen un garrot a sobre. En tant en quant no s'ajustin fidel i estrictament allò que els exigeix la llei, que mai ha estat el seu ànim apartar-se'n, se'ns aplicarà la Llei de Seguretat Nacional o l'article 155. I, per tant, lògicament, des de les institucions, el que fa és cridar, interpel·lar el poble perquè defensi pacíficament els seus drets al carrer. Cridar la mobilització no és cap delicte, si vostè pren en consciència. És el que hem dit abans. Clar, la mobilització per se ja és un delicte. No, el dret a mobilitzar-se, el dret de reunió, el dret d'associació, el dret de lliure expressió existeix a totes les democràcies occidentals i ningú ha de venir aquí a donar-nos lliçons de quins són els drets que tenim i que podem exercir, com el dret d'autodeterminació, que els vull recordar, forma part de la Carta de les Nacions Unides i del Pacte de Drets Civils i Polítics de Nova York, subscrits en dos tractats internacionals per a Espanya. I sap què passa amb els tractats internacionals que subscriu un estat i que acorda el seu congrés que s'incorporin al seu ordenament jurídic, que es transposen i, per tant, són d'obligat compliment. Per tant, el dret a l'autodeterminació, que vostès s'omplen la boca de negar, exigeix legalment i és vinculant per l'Estat d'Espanya. Per tant, nosaltres no fem més que exigir els nostres drets. I ho farem tranquil·la, pausadament, parlarem pacíficament, arribarem a diàlegs i acords, però a l'altre costat hi ha d'haver algú que parli. I si no és així, no s'estraïn que elements sueltos, dispersos, doncs persones que lògicament viuen en frustració aquesta situació, facin actes que no haurien de fer i que nosaltres reprovem i que no justifiquem de cap manera, però que són lògics dins de la naturalesa humana. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ovitch. El senyor Pastor, del socialista d'en Faraús, com vulgui.
Bé, és evident que aquesta moció no és competència d'aquest ple, tots ho sabem, però el que no podem fer és negar el debat i que hi hagi, comentàvem aquí, que hi hagi un debat d'idees. Jo crec que el que avui debatem aquí és estar per sobre de qualsevol disquisició política concreta i, per tant, no entraré a les provocacions que m'han arribat perquè no crec que sigui el moment. Podran arribar en un altre moment i ja en parlarem. Però avui, per respecte precisament a les persones protagonistes d'aquesta moció, crec que no és de rebut fer una guerra en aquest moment. De totes maneres, sí que m'agradaria puntualitzar dues coses. Una, dir que vols fer una cosa i fer-la són dues coses diferents. I quan dius que vols fer una cosa dins d'una campanya electoral o d'un programa electoral, s'entén com fas dintre del marc democràtic que ens hem donat tots. Mai penses que ho faràs d'una altra manera. I és veritat que el 66% de majoria no la tindrà única exclusivament el poble de Catalunya, és evident, per una qüestió de distribució demogràfica. Però no es tracta de vèncer, es tracta de convèncer. I això és una cosa molt important. Gràcies.
Gràcies, senyor Pastor. I jo utilitzaré el torn de paraula del senyor Saiz. En aquest cas m'acaba de dir que li he aplicat el 155 una altra vegada, però em quedaré jo el seu torn de paraula. El senyor Ovich m'ha tret l'ocurrència perquè me l'ha tret, però no m'estaré de dir que, senyor Gràcia, darrerament, de tots els regidors de Ciutadans, el que més m'agrada és vostè. De tots, el que més m'agrada és vostè, de veritat. Jo, quan escolto el seu ideari, i entenc que és el seu, o és el seu posicionament del partit a nivell local, no sé si és de veritat, no sé si és les formes en què ho expressa, la vehemència o el que acaba dient, però em recorda a un ideari d'un partit que no és el que vostè representa o el que llegim del que representa la seva gent. I de veritat li dic amb la mal cor i amb tristesa. Vostè tornava a fer referència al tema del setembre del 2017, dels fets del Parlament. I jo li dic, no estan a la presó per forçar el reglament del Parlament. És que fixi's, hi ha gent com el senyor Cuixart i el senyor Sánchez, que és que no eren ni parlamentaris i els han caigut 9 anys de presó. Per tant, no estan allà per forçar un reglament, que podíem convindre en què es va forçar, però no estan per això. És una sentència que parla de venjança. Si es fixa, les persones encausades, com el senyor Mundó, com la senyora Borràs o el senyor Vila, que van decidir no tornar-se a presentar a la propera contesa electoral, tenen una sentència molt diferent a tota la resta que sí van decidir siguin actrius, proactius políticament. Per tant, és inequívoc que estan és jutjant o han sentenciat unes idees polítiques i no uns fets. Vostè també demanava diàleg. Jo li recordo, el govern legítim de la Generalitat va estar, el senyor Puigdemont, el senyor Junqueras i la resta del govern van estar demanant diàleg, van retardar fins a 2 vegades aquesta declaració política d'independència, la van retardar 2 vegades esperant a veure si s'asseia algú a l'altra banda, i no es va seure ningú, i segurament hem fet errors, o han fet errors, parlo en primera persona del plural, però evidentment no soc jo, però hem fet errors com a moviment polític, segur, i es poden haver fet les coses millor, segur, però la intenció de diàleg ha estat sempre, sempre, fins i tot el dia que la senyora Arrimadas va anar a Waterloo, li van deixar la porta oberta per si volia entrar a parlar. La mà estesa de diàleg hi ha estat sempre. Altra cosa és que no, que l'estat espanyol té les mans lligades, mira el Partit Socialista, mira un cantó, mira l'altre, no sap com fer-ho, i segurament l'aparell de l'estat, més enllà que els partits polítics, que també l'aparell de l'Estat no permet que aquell diàleg sigui possible. Per tant, em sembla que apel·lar al diàleg no és just. I ara, per acabar, perquè no voldria fer ús del temps més del que em pertoca, a dir que em fa sentir orgullós que, encara que sigui per omissió de gent que no hagi vingut, en aquest cas lliurement hagin decidit no venir, estic orgullós que l'Ajuntament de Lloret avui, com sembla, presumiblement aprovarà aquesta moció de resposta en aquesta sentència injusta, i que per tant avui no podrem ser notícia perquè no donem sortida a una moció que per nosaltres és important i que per la ciutadania d'aquest país i de Lloret també ho és. Per tant, ara sí, els hi demanaria votar i veurem.
Només per una qüestió d'ordre, o més fer la sol·licitud en el meu torn d'intervenció, però crec que això no és un problema per fer-ho en aquest moment. Demanaríem la votació nominal, normalment d'acord amb l'article 101 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals.
S'ha de votar.
Correcte.
Si votem nominalment. Però per votar nominalment, votem com a grup? O és que tornem a... És la cançó de l'enfadós, eh? O votem nominalment... Senyora Vich, que veig que ha portat vostè la llista, si me la cedeix. Gràcies. Però per votar la votació, per votar si es pot votar nominalment, ho fem, jo demano un a un. Molt bé, doncs votarem en grup per decidir si podem votar nominalment, d'acord? Per tant, ara estem votant el poder votar nominalment, eh? Senyora Valtrons, de Força Lloret.
Sí.
Senyor Gràcia, Lloret en Comú.
Sí.
Senyor Ovich, Esquerra Republicana.
Sí.
Senyor Pastor, del Partit dels Socialistes.
Sí.
I nosaltres també,
sí.
Senyor Saiz, li estan viu. Per tant, ens podem procedir a votar amb aquesta llista que el senyor Ovich em facilita molt amablement. Ho diré per nom alfabètic, que és com s'escau i en el cas, en el meu cas, com a moderador, seré la darrera persona a votar. Senyora Baltrons Molina Lluïsa.
Sí.
Senyor Fernández Madueño Cristian.
No.
Senyor Fernández Manchado Albert.
Sí.
Senyor Flores Moyano Xavier.
Sí.
Senyora García Castany Cabecerán Ana.
Sí.
Senyora González Galerón Blanca Estela.
Abstenció.
Senyor González, perdó, no hi és, el senyor González González Miguel, el senyor Gracia Moreno, perdoni, sí, senyor Gracia Moreno Miguel.
No.
El senyor Gutiérrez no hi és, el senyor Hernández tampoc hi és, senyora Arantxa, perdó, senyora Jiménez Campayo Arantxa.
Abstenció.
Senyor López Álvarez Eduardo.
Abstenció.
Senyora Nicolás Avellán Marina.
Sí.
Senyor Ovid Soler Jordi.
Sí.
Senyor Pastor i Núñez.
No.
Senyora, la senyora Pérez no hi és, la senyora Raets tampoc. Senyor Robert Ribot.
Sí.
Senyor Saiz i Giral.
Sí.
La senyora Torres tampoc hi és i jo sí. I ara m'haurà d'assistir, senyor secretari, perquè hi havia vots que no tenia controlats. Jo li repasso. Sí, per tant, pots tornar a repetir el resultat?
Els incompareixents es poden entendre abstencions? No. O no, no més? No, no.
Pots repetir el resultat de la votació, que no l'he memorit? Per tant, la moció prosperaria en 9 vots favorables, 3 vots contraris i 3 abstencions. Gràcies a tothom i molt bon dia.